Coneix la gestió municipal a Línia Directa amb l'alcaldessa.
Molt bon dia i benvinguts al programa Línia Directa amb l'alcaldessa, que reprèn després de l'aturada estival. I per fer aquest programa tenim, com no podria ser d'una altra manera, l'alcaldessa Mercè Conesa a l'estudi de Quatuncat. Molt bon dia, Mercè.
Molt bon dia.
Com ha anat aquesta tornada a la feina després
bé,
de les vacances?
Ja fa molts dies, diguéssim, que rutllem a ple rendiment i crec que doncs bé, hem tingut doncs un estiu tranquil a nivell d'incendis. Crec que aquest és un tema molt important. Evidentment doncs teníem els equips preparats per qualsevol incident que pogués haver-hi, però hem doncs tingut la sort que hem tingut un estiu tranquil i en aquest sentit doncs entrat ja el mes de setembre, doncs evidentment la ciutat es posa en marxa i doncs s'han de activar tots els serveis a ple rendiment i això és el que estem fent.
L'actualitat també està a ple rendiment i un dels temes que marca l'actualitat aquests dies a Sant Cugat és el fet que Motor Terrassa està l'única empresa que s'ha presentat al concurs per gestionar els dos caps que ja estan en funcionament a la ciutat i també el tercer que entrarà en breu en funcionament. No sé com ho valora l'Ajuntament tenint en compte que s'havia expressat el desig que alguna altra empresa gestionés algun d'aquests caps perquè hi hagués una competència i un increment de la millora, en aquest cas, del servei que s'ofereix a la ciutadania.
Sí, efectivament, crec que el primer que hem de valorar com a positiu és que Servei Català de la Salut segueixi tirant endavant el tercer cap. Pensem que en el moment econòmic que tenim podia quedar-nos aturada aquesta obra i, per tant, aturat aquest equipament. Per tant, el fet que Servei Català de la Salut hagi tret a concurs la gestió d'aquest tercer cap vol dir que el 2012 tindrem aquest centre en funcionament. Per tant, això és, jo crec, bona notícia. Ara és la segona part, que és que Servei Català de la Salut treu el concurs i empreses que es presenten. En aquest cas, evidentment, nosaltres vam expressar que quantes més empreses es presentessin per proveir els serveis sanitaris a Sant Cugat, doncs seria bo perquè promouríem doncs la competència i, per tant, també doncs els diferents equips dels diferents centres d'atenció primària s'esforçarien per donar una millor qualitat. Haig de dir que la qualitat dels serveis en aquest moment és bona, per tant nosaltres tenim i reconeixem una bona qualitat dels serveis de Mutua Terrassa, però evidentment si haguéssim pogut doncs tenir competència crec que hauríem millorat en conjunt. De tota manera s'ha d'esperar doncs a la resolució del concurs i ser molt exigents, evidentment, ser molt exigents i per tant demanar Servei Català de Salut que faci un control exhaustiu del qual nosaltres en volem ser partícips de com es presten doncs els serveis sanitaris a la ciutat.
Mutua Terrassa està immersa en un expedient de regulació d'ocupació. No considera que aquesta situació que està vivint Mutua Terrassa no la fa la més adient per gestionar aquests serveis, malgrat que sigui l'únic que s'hagi presentat?
Bé, sí, és cert, està dins o gestionant un servei de regulació o un expedient de regulació, un expedient que està i ha de decidir sobre el mateix la pròpia Generalitat, però entenc que això no li impedeix seguir prestant serveis sanitaris. Per què? Perquè doncs, la Generalitat és la que dota els equips mèdics que aniran a aquest tercer cap. I aquesta dotació és una dotació finalista, per tant, Mutua de Terrassa no pot utilitzar aquesta dotació per una altra cosa que no sigui posar aquest servei en funcionament. Per tant, entenc que ha de quedar separat una cosa de l'altra. Ara, evidentment, jo crec que Mutua ha de poder resoldre el tema del seu personal i de la seva plantilla amb independència de la gestió que faci dels serveis doncs, sanitaris locals. Crec que no ens ha d'afectar. Jo diria sobretot que l'important és que aquest centre entrarà en funcionament i per tant que no quedarem i no perdrem oportunitats en relació al sistema de salut de Sant Cugat. Pensem que nosaltres hem anat creixent, la població ha anat creixent i han anat creixent aquests serveis de salut i ara podíem tenir un impàs en què quedéssim molt retrasats. Crec que això Generalitat de Catalunya ho ha entès i per tant activar aquest concurs i per tant saber que el 2012 tindrem equip per aquest centre, gestionant aquest centre, doncs és bona notícia.
Però s'ampliaran els serveis com, per exemple, les urgències pediàtriques en cap de setmana, que és una de les reivindicacions de la ciutat, tenint en compte la piràmide poblacional de la ciutat?
En el centre, en el tercer cap, que entra en funcionament, no, en principi no. Per què? Perquè un centre que entra en funcionament el que necessita bàsicament és l'atenció de metge de família, del servei d'infermeria, de doncs, l'assistència social, pocs serveis més. Per tant, és un centre que entrarà en funcionament amb els primers serveis bàsics per donar l'atenció a les famílies que li són assignades i a partir d'aquí anirà ampliant plantilla en funció de la demanda i la gent que anem tenint. Ara, sí que és cert que el fet de tenir Mútua Terrassa com a operador en els tres CAPs ens pot donar marge de maniobra i, per tant, ens pot donar marge de maniobra per poder negociar amb Mútua Terrassa serveis diferents i determinats que en aquest moment no s'estan prestant, com pot ser el de les urgències pediàtriques. Aquest és un tema que tenim a sobre la taula, que evidentment com a Ajuntament el lluitarem i pensem doncs, que tenim possibilitats d'obtenir-lo.
Parlem d'un altre tema que ha marcat l'actualitat a Sant Cugat, en aquest cas el fet que des de l'Ajuntament i en el ple es fes un pas endavant per impulsar la tarifació social en els serveis que presta l'Ajuntament, que per simplificar-ho, perquè ho entengui la gent, és que aquell que tingui més haurà de pagar més per un servei que ofereix l'Ajuntament i el que tingui menys n'haurà de pagar menys. Com està aquest procés? Perquè fa l'efecte des de fora que s'ha marcat l'objectiu, però que és difícil arribar al punt aquest i no sabem, per exemple, si afectarà l'IBI, quines ordenances tocarà, si quan anem a la piscina haurem de pagar més o menys segons la renda, quina traducció tindrà pel dia a dia d'un santcugatenc?
Bé, a veure, efectivament aquest és un objectiu que jo crec que tothom entén, que en un període com el que tenim no podem doncs, mantenir unes bonificacions universals per a tothom i per tant hem de començar a implementar decalatge en aquestes bonificacions. Per tant, el preu és igual per tothom i nosaltres hem d'anar entenent que hem de treballar sobre la cultura del cost. Les coses valen, aquest got val uns diners, per tant, i val ara i ho val per vostè, per mi i per qualsevol ciutadà. Per tant, el preu de la piscina val igual per tothom. Ara bé, pot ser que hi hagi col·lectius que tinguin una bonificació determinada en aquest servei de piscina. Per què? Doncs en funció de què? Bé, doncs un dels criteris ha de ser en funció de la seva renda. Per exemple, els preus de l'Escola Municipal de Música. Doncs els preus s'aprovaran doncs, els preus públics i els preus són iguals per tothom, però després s'establirà una sèrie de bonificacions que en funció de la renda vostè, o el ciutadà o ciutadana, tindrà més bonificació o menys bonificació. Què vol dir? Intentar que tothom pugui tenir l'accés a la música, que no quedi aquesta música només per qui la pot pagar, però, i evidentment, que qui la pot pagar, doncs, que la pagui. Per tant, aquest és l'objectiu. Hem de pensar que això hi anirem entrant paulatinament, mica en mica, i hem d'anar veient a què afecta i a quins també a taxes i a quins impostos afecta.
En les properes ordenances ho veurem?
Jo crec que començarem a veure l'orientació en les properes ordenances, perquè hi haurà preus públics que ja vindran regulats amb aquest sistema.
I l'IBI?
L'IBI no el tocarem. Nosaltres el nostre objectiu és intentar no tocar l'IBI per no posar més pressió fiscal. Nosaltres, com saben, amb l'IBI tenim doncs, una problemàtica, que és que vam fer una revisió cadastral, com que l'IBI grava el valor del terreny, hem anat tenint una pujada importantíssima. Què vol dir això? Que perquè l'impacte del valor del terreny no repercutís tant en el que havia de pagar el ciutadà, hem anat reduint el tipus. Per tant, en aquest moment, aquest any, també baixarem el tipus perquè no es produeixin desajustos i perquè la gent no noti un increment important de l'IBI.
Però no hi haurà noves bonificacions, perquè ara només era per famílies amb més de... Famílies
en aquest moment hi ha bonificacions per famílies nombroses, per famílies monoparentals i també per les persones més grans de 65 anys, amb una renda inferior a 12.000 euros. Per tant, sí que ja havíem introduït aquest factor de renda a les persones més grans de 65 anys. Llavors, estem estudiant en aquest moment com podem doncs, posar uns topalls de renda en aquestes bonificacions que anem fent. És a dir, mirar que les bonificacions deixin de ser universals, que n'hi haurà, seguirem mantenint la bonificació a les famílies nombroses, però dins d'aquesta bonificació a les famílies nombroses hem de mirar com podem fer un escalonat.
Per tant, entrarà la tarifació social en l'IBI d'aquesta manera, tot i que sigui posterior, entenc. És a dir, que les bonificacions vinguin més tard, és a dir, com el sistema que es fa servir ara es mantindria, però tenint en compte que la família nombrosa s'analitzarà cas per cas.
Exactament, exactament.
Una de les conseqüències també de la crisi econòmica és la situació que viuen les entitats. En el darrer ple es va aprovar un pla d'avals de 300.000 euros per ajudar les entitats, això sí, a canvi han de garantir que tenen un pla de viabilitat i realitzar una sèrie de cursos. Vostès que viuen el dia a dia també de les entitats, perquè em consta que moltes van a l'Ajuntament a parlar amb vostès, veuen que hi ha risc de la possibilitat que desaparegui el teixit associatiu santcoatenc, almenys en una part a causa del context econòmic?
Jo no crec que sigui a causa del context econòmic. En tot cas, és a causa de que no s'ha gestionat bé. I això ho hem de dir. Per tant, jo també entenc que hi ha entitats que no són professionals i, per tant, bé, la gestió, per molt que l'hagin doncs, volgut fer de manera acurada, s'han trobat en una situació doncs, que no els hi és favorable. Per tant, el context econòmic influeix. Per què? Doncs perquè hi ha associats que potser doncs, deixen de pagar quotes o deixen d'assistir o apuntar-se a aquella entitat, però també doncs, a aquella entitat, a l'hora de fer els seus balanços, doncs bé, ha pensat que ja ho solucionaria i per tant hi ha entitats que han fet fugida de futur i amb això s'ha de ser seriós. Llavors, de tota manera, nosaltres no creiem que sigui moment de culpabilitzar, ni molt menys. Ens hem trobat amb les circumstàncies que ens hem trobat. L'Ajuntament no ho pot arreglar tot. L'Ajuntament no pot estar tapant els forats que hi hagi, però sí que com a Ajuntament podem ajudar a un procés d'ordenar i endreçar les coses. Per tant, estarem amb les entitats en aquest camí d'endreçar, i n'hi ha que ho estan fent, i ho estan fent molt bé. Hi ha entitats que ens venen a veure que realment, quan veus de quina manera doncs, estan organitzant-se, estan endreçant tota la seva situació, doncs, jo crec que és molt positiu. Precisament per això la línia d'avals, perquè realment creiem que les entitats poden sortir d'aquesta situació i ho poden fer si les hi acompanyem. I l'acompanyament no només ha de ser l'Ajuntament, allò, tapa el forat i em posa els diners, sinó l'Ajuntament m'acompanya en el procés. I acompanyar en el procés vol dir que aquesta entitat doncs, aprengui també a gestionar bé i potser també aturar determinada activitat en el moment que calgui. O, per exemple, una cosa que els hi costa molt a les entitats és pujar les quotes als socis, no? Per exemple, però a vegades l'única sortida és a través també d'un petit increment en aquell associat, o plantejar-se objectius més limitats i no tan ambiciosos. Per tant, aquí s'hi barregen moltes coses. Jo no veig perill de desaparició del teixit. Crec que Sant Cugat té un teixit molt ric en entitats i associacions, per tant, no hi veig aquest perill, però sí que el que dic és que s'ha de ser prudent, aquelles entitats que estiguin molt endeutades han de ser molt prudents. Han de ser molt prudents perquè el moment no és gens fàcil i l'Ajuntament no podrà sortir a salvar tothom.
I en el cas de la Unió, que s'ha fet una oferta de 500.000 euros per ajudar aquesta entitat, és la darrera oferta i l'Ajuntament ja no es mourà més per ajudar aquesta entitat? O com està la negociació? Perquè dia rere dia arriben notícies contradictòries.
No, és que, a veure, l'Ajuntament el que faria en el cas de la Unió és el mateix que va fer en el cas del Club Muntanyenc, que és comprar patrimoni. I el patrimoni no és, el valor del patrimoni no és negociable. Es basa en un informe tècnic que dona un valor, que analitza i diu aquest patrimoni val tant. Per tant, no podem canviar els números d'un dia per l'altre. Per tant, nosaltres tenim una valoració que és la que hem ofertat. Estic d'acord que pot ser que la Unió no li faci el pes la valoració que ha fet l'Ajuntament. Llavors, el que hauria de fer la Unió és fer una contravaloració amb uns criteris objectius, però que pot fer variar molt poc, o vaja, si estan ben fetes les valoracions, variarà molt poc el valor que s'ha ofertat. Però, clar, hem de pensar que el valor no ens l'inventem. L'Ajuntament no ofereix 400.000 euros perquè sí, sinó perquè hi ha un informe tècnic que diu que un equipament val tants diners al metro quadrat que amb el que hi ha, etc, etc, etc.
I si tirés endavant, què farien amb aquest patrimoni? Quin pla tenen de futur?
Bueno, si tirés endavant, per tant, que la Unió acceptés doncs, aquest valor, a partir d'aquí treballaríem per un pla de futur que no és immediat en cap cas, és a dir, en aquest moment hem d'encarar encara pressupostos 2012 i haurem de veure les disponibilitats que tenim per invertir, però evidentment l'Ajuntament l'objectiu que té és preservar el patrimoni propi, per tant no l'alienaríem, ni molt menys, sinó que faríem un pla per arranjar-lo, però un pla a X anys vista, no de manera immediata.
Una sala B?
És una possibilitat, no la descartem, però evidentment necessitem disposar dels diners d'inversió.
El regidor de Cultura, Xavier Escurà, va explicar a Cua.cat que aquesta possibilitat de fer una sala B a la Unió sortiria més cara que fer-ne una al cantó del Teatre Auditori. Què li diria un contribuent que digués perquè l'Ajuntament s'ha de gastar més diners per fer una sala B al Teatre de la Unió i no el fa al Teatre Auditori, tenint en compte la situació econòmica?
No, són dos projectes absolutament independents. Jo crec que no té res a veure una cosa amb l'altra. La sala B al Teatre Auditori, a darrere del Teatre Auditori, és una sala que si l'ha de construir l'Ajuntament no la farà en aquest moment. Per tant, la prioritat de l'Ajuntament seria aprofitar el patrimoni existent i arreglar-lo i no construir res de nou. Això claríssim, perquè a més és de sentit comú. Altra cosa és que pugui venir un operador extern, com el que es va apuntar ja en el darrer ple, que li pugui interessar construir aquesta sala B i gestionar-la. I això és un tema absolutament diferent. I en tot cas, un operador extern, que pot ser doncs, un operador d'doncs, arts escèniques, i per tant pugui venir, construir i gestionar i que el municipi la pogués utilitzar. És una fórmula de col·laboració público-privada, però evidentment, i això ja li dic, si l'Ajuntament ha de construir de nou o de vell nou una sala B, no serà fins d'aquí bastants anys i fins a tenir resolt el tema de la Unió. Per tant, la nostra prioritat seria, si la Unió accepta, evidentment seria passar doncs, per mantenir el patrimoni existent.
Parlem d'altres temes d'actualitat. Està molt a prop ja l'arribada de Decathlon a Sant Cugat en una parcel·la a Can Sant Joan que inicialment hi havia d'anar a IKEA?
Bé, s'està treballant perquè sigui possible. Jo ho veig molt positiu. Crec que ens interessa les inversions de tipus doncs, sòlid i per tant Decathlon és una empresa que té doncs, un bagatge i una solidesa a nivell internacional importants i per tant hem ja treballat els tràmits urbanístics perquè això doncs, sigui possible. En aquest moment també hi està treballant Generalitat i la nostra idea és que doncs, tot aquest hivern puguem fer tots aquests tràmits per doncs, a l'estiu vinent Decathlon pugui tenir totes les llicències possibles. Un altre interès és Decathlon ja s'ha ofert per negociar amb el Servei d'Ocupació Municipal llocs de treball per joves de Sant Cugat. Jo crec que això ens interessa molt perquè a Sant Cugat tenim una població molt jove i perquè pot ser una feina que bé, pugui doncs, donar cobertura a una part de les demandes de treball que tenim.
Data d'entrada en funcionament de l'espai?
No la tenim en aquest moment perquè falten moltes passes. Falta aprovar, diguéssim, definitivament tot el planejament, falta atorgar la llicència, però les passes i les negociacions van molt bé.
Hi ha altres empreses interessades a arribar a Sant Cugat dins d'aquest ambient de business friendly que volen donar a la ciutat per atreure feina, ocupació i negoci?
Sí, hi ha altres empreses, no puc donar noms encara, però evidentment nosaltres hi estem treballant. Una altra de les coses que estem fent, jo ara ja he demanat una entrevista amb l'alcalde de Barcelona, és per fer una aliança amb Barcelona i per posicionar-nos com a doncs un atractiu parc empresarial. Tant Barcelona com Sant Cugat que crec que tenen molts aspectes complementaris. I per tant hi ha empreses que potser miren Barcelona però després veuen que pel context estan millor a Sant Cugat o a l'inrevés. Crec que no ens hem de fer la competència, a l'inrevés crec que podem sumar moltes sinergies.
I per què no es va fer això abans? Per diferències de color polític?
Bé, perquè no hi havia possibilitat d'aquest llenguatge, també li dic. Nosaltres, quan vam crear el CIT, no vam trobar aquest encaix i crec que en aquest moment es donen les circumstàncies i condicions perquè pugui haver-hi aquest encaix.
Sobre les pistes de la Guinardera, a mi encara no m'ha acabat de quedar clar si la gespa estava inclosa en el projecte o no, si es va incloure però no va haver-hi subvenció, perquè el PSC diu una cosa i quan l'escolto vostè tinc una altra idea. Què ha passat exactament amb les pistes de la Guinardera i aquesta gespa?
No ha passat res, sinó que la licitació que es va fer era per una part del projecte i per tant ara esperar la licitació per l'altra part del projecte. Evidentment, nosaltres quan plantegem un projecte no el plantegem en base a la licitació, sinó que plantegem un projecte complet. I el projecte complet és una pista d'atletisme de 8 carrils que està en funcionament amb un camp de gespa artificial al centre. La licitació de la, doncs, si vol dir, la primera fase ha estat de la pista d'atletisme i la licitació de la gespa vindrà ara tot seguit. Per tant, jo no sé si els agrada buscar polèmica on no n'hi ha, però és molt absurd.
Però s'ha fallat en la comunicació del projecte d'explicar ben bé que entraria en funcionament. No s'ha d'entonar mea culpa perquè hi havia també dubtes a les entitats sobre aquesta pista d'atletisme i les seves condicions a l'hora de posar-se en funcionament?
Miri, si vol, jo entono mea culpa, però jo em sembla que ho hem explicat sempre. Potser havíem d'haver especificat millor que hi havia una primera fase de licitació i una segona fase de licitació. No, jo no li veig... A més, també li diria, que es mirin, sisplau, les licitacions, que se les mirin. Que es mirin els projectes, com s'ha aprovat, que s'ho mirin, perquè els papers hi són i per tant nosaltres som transparents i en aquest sentit li asseguro que bé, que no hi ha cap mena de dubte. Ara sí que veig que hi ha la voluntat de liar, és com la desviació que hi ha hagut. Escolti, no hi ha hagut desviació, justament és una obra que s'ha dut de manera impecable. La pista d'atletisme no ha tingut... percentatge de desviació, s'ha fet en base al pressupost que s'havia aprovat i, esclar, llavors si no volen entendre això, jo entenc que vulguin generar, doncs, oh, ara només heu pogut fer la pista d'atletisme i la gespa la fareu més tard i, bueno, i que vulguin dir que, bé, que no quedem bé. Escolti, a mi no em preocupa no quedar bé, a mi em preocupa fer les coses ben fetes i les coses ben fetes és que el projecte és un projecte complet que incluïa pista i gespa i que la licitació s'ha fet primer la pista i ara es farà la licitació de la gespa. Qui ho vulgui entendre, crec que és prou clar.
Parlem ara de Valldoreix. A principis de la temporada política, Iniciativa va demanar renegociar el conveni econòmic i competencial de l'MD perquè consideren que hi ha partides que no estan prou clares i que caldria tornar a negociar aquesta relació econòmica. Vostè és partidària de posar-la sobre la taula i tornar-la a parlar?
Bueno, primer, jo, Iniciativa que digui el que vulgui, però això ho ha de dir el president de l'MD. Tinguem clar, aquí també cada un que se situï al seu lloc. Ja estem parlant, Valldoreix i Sant Cugat ja estan parlant dels temes econòmics. Des del mes de juliol aquest va ser un dels primers temes que vam posar sobre la taula. I a més, per què ja estem parlant? Doncs precisament perquè amb la delimitació del terme s'ha d'actualitzar, per tant s'han de computar uns IBIs que van a favor de Valldoreix i per tant això ens fa canviar doncs, el muntant econòmic. Per tant, escolti, jo crec que està molt bé que es preocupin, però que no pateixin, que ens entenem bé amb la MD i a més estem fent la feina. I ja se senten doncs, el vocal de la MD que porta tots els temes econòmics amb el tinent d'alcalde d'Economia i estem treballant sobre això.
En un debat general sobre l'aprimament de les administracions en què es posen en dubte consells comarcals, diputacions i altres organismes públics, no seria el moment també de reobrir el debat de si cal que en un municipi de 80.000 habitants en plena àrea metropolitana existeix un MD?
A veure, el debat de l'organització territorial té avantatges i té inconvenients, com tot, i té oportunitats i també té doncs, punts febles. De tota manera, jo crec que el que és molt important és clarificar competències i no duplicar serveis. Si som capaços de guiar-nos en base a un bon marc de relació, de lleialtat institucional i de no duplicar serveis, jo crec que no hi ha d'haver cap tipus d'inconvenient. És més, Sant Cugat dona cobertura, i cobertura molt important a la EMD. Imaginem-nos doncs, el supòsit de l'inrevés, no? Que la EMD digués, doncs, nosaltres volem separar-nos, de Sant Cugat i volem doncs, bé, la independència, no? Allò, volem fer la nostra i tenir competències plenes, etc. Bueno, també és una possibilitat que dins aquest marc podríem avaluar. Quins problemes es trobaria l'EMD? Es trobaria problemes molt greus, com quins són? Doncs l'expropiació de les zones verdes, perquè pensem que li correspondria de manera íntegra a l'EMD, per tant als 7.800 habitants, pagar les zones verdes de tota la zona de Vall d'Oreig. Llavors Sant Cugat ja no seria responsable. Per tant, en aquest sentit, Sant Cugat dona cobertura en molts aspectes a l'entitat municipal descentralitzada i l'entitat entenc que el que ha de fer és gestionar els serveis doncs, de més proximitat, sense duplicitats i amb un acord doncs, de lleialtat. Si aquest equilibri es pot mantenir, jo crec que podem mantenir aquest equilibri. Si aquest equilibri no es pogués mantenir, bé, hauríem de veure doncs, quines poden ser les possibles solucions. Però pensi que també les entitats municipals descentralitzades responen, i això no ho podem oblidar, perquè si som molt cartesians a l'hora d'una organització, podríem fer desaparèixer molts municipis a Catalunya.
L'informe Roca ja ho deia.
Sí, però pensi en els sentiments, també. Al final no som tan matemàtics. I a la política jo crec que se li demana també això, no? Que gestioni de manera acurada uns pressupostos, que el gestioni amb sentit comú, però que també sigui capaç de gestionar els sentiments de les persones.
Sí, però un ciutadà també podria dir, jo també necessito, diguem-ne, retallar els meus pressupostos, gestionar-los, no m'hi entren els sentiments. En aquest cas, aquest element sentimental, tenint en compte, diguem-ne, les administracions i el que estan costant, no sé si a un ciutadà li semblaria un argument de pes.
Sí, però, a veure, el sentiment de pertinença i de, doncs, ser, el sentiment de ser diferent, d'una col·lectivitat diferent, és un sentiment que s'ha de valorar, que té molta més força de la que puguem pensar. Per tant, el fet que això impliqui que se li reconeix doncs, una autonomia i se li reconeix una capacitat per gestionar aquells aspectes més propers, jo crec que si aquesta administració fa bé la seva feina, el ciutadà no pensarà que s'està fent un mal ús dels recursos. Sempre i quan faci bé la seva feina aquella administració. Si no la fa bé, llavors sí, que el ciutadà dirà, bueno, escolta, no s'està gestionant bé els meus recursos. Pensi que al final el que gestiona l'entitat municipal descentralitzada és els IBIs de la seva població. Per tant, diguéssim, els ciutadans de Sant Cugat acabem col·laborant també conjuntament amb els de Vall d'Oreig amb aquestes, diguéssim, despeses més grans, com poden ser les expropiacions de zones verdes que en aquest moment estem aturant a través d'una modificació de pla general. I jo crec que això ens anirà molt bé. Però el fet és que el que possibilitem és que l'entitat municipal gestioni els IBIs de la seva ciutadania. Llavors, si no ho fa bé, sí que se li pot dir, escolti, no està fent el que esperava. Però jo crec que hem de donar oportunitats a aquestes administracions properes.
Passem a les preguntes ciutadanes. Hem sortit al carrer per parlar amb santcugatencs que ens han expressat els seus dubtes i preguntes i queixes. Comencem amb una de Mercè Gené, que viu al centre de la ciutat.
L'únic que demanaria, no sé si és crítica o el que és el carrer aquest major, que és el que jo passo molt sovint. Jo vaig amb un carret perquè estic
vale.
Malament.
Faig aquesta...
Molt bé.
Sí. I aquí hi ha
molta gent gran.
És que la veritat pues, no funciona gaire bé, no? I a vegades em trobo que gràcies al carrer que porto pues, me puc mantindre una miqueta dreta, o si no, alguna vegada aniria per terra.
Mercè Gené, una senyora gran que explica que té dificultats de mobilitat al carrer Major, que el paviment no l'ajuda a moure's i que li causa molèsties i que a vegades té el risc de caure's, però gràcies a l'aparell que fa servir per caminar encara pot aguantar-se. Com està el carrer Major?
No està bé. En aquest moment el carrer Major no està bé. Jo crec que té raó la senyora Mercè Gené. De fet, miri que aquest estiu hem aprofitat per acabar el carrer Mir, el carrer Marges, que són tots adjacents al carrer Major, el carrer Cellers, el carrer Escaletes. Per tant, hem estat fent tots els voltants i entrarem amb la brigada a arreglar el carrer Major. el més aviat possible. Quan haguem acabat totes aquestes obres, la nostra prioritat serà precisament arreglar el paviment del carrer Major. No puc donar la data, però els serveis urbans estan amb aquesta prioritat a sobre la taula i jo espero que molt aviat la senyora Gené pugui veure que arreglem aquestes rajoles.
Una altra pregunta i queixa, en aquest cas Ramon Marquès, també del centre de la ciutat.
L'única pregunta o crítica que se m'ocorreix ara en aquests moments és el tema de manteniments de parcs i jardins, sobretot el tema de recs automàtics. Específicament, com que jo concretament tinc un gos i em passo moltes hores passejant, veig que la majoria de sortidors estan trencats o disparen cap a puestos equivocats, amb la qual cosa es desperdicia molta aigua i hi ha molta ineficàcia. Jo recomanaria que algun tècnic a l'hora del funcionament ho revisés.
Molt queixes bé. Sobre el rec, que no acaba de funcionar, i si funciona a vegades no toca l'aigua on ha d'anar, i tot això amb la promesa aquesta de Smart City, que representava que el rec hauria de ser intel·ligent, però pel que diu aquesta persona encara no ho és del tot, comprovem.
Sí, de fet, amb el rec nosaltres hem millorat molt en alguns parcs on el tenim ja absolutament automatitzat i, per tant, en aquests parcs ja podem controlar a través d'ordinador grau d'humitat, com hem de regar i com no. Però realment, si aquest senyor es refereix a zones del centre, doncs moltes vegades veiem aquí a Francesc Macià que hi ha doncs, els recs posats i a vegades doncs, surt una mica cap al paviment o arrambla del celler perquè encara en aquí es fan de manera manual. Vol dir que hi ha un operari que al matí doncs, gestiona doncs, aquest rec. Jo ho traslladaré, sóc la primera que em preocupa moltíssim el tema de l'estalvi d'aigua. Dir que en aquest darrer any hem estalviat, en aquests darrers 4 anys hem arribat a estalviar un 20% en la factura de l'aigua que gastàvem i tenim l'objectiu d'estalviar encara més. Per tant, jo crec que millorarem en aquest tema sense cap mena de dubte. Ara hem de doncs, mirar que en aquests parcs que encara no tenim automatitzats doncs, siguem més efectius i per tant que, advertir els operaris que gestionen aquest rec que doncs, siguin molt curosos en fer-ho bé.
Doncs tindrem l'ocasió de parlar-ne en properes línies directes. Moltíssimes gràcies, Mercè Conesa, per haver vingut al cuga.cat a explicar-nos tota l'actualitat local. I a tots vostès els recordem que aquesta entrevista també la podran seguir per Cugat Televisió i que tornarem a tenir una entrevista amb l'alcaldessa d'aquí un mes per continuar parlant de temes d'actualitat.
Línia directa amb l'alcaldessa. Envia les teves preguntes a informatius@cugat.cat.